Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora. L'Escola Noima comença el camí cap a la igualtat d'oportunitats per als joves de la Garrotxa. La Fundació La Fageda ja ha posat en marxa aquest projecte en un local del carrer Pro d'Olot amb una vintena d'alumnes i una aula d'alfabetització. Neus Assindenou, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia. S'espera que l'any que ve l'Escola de Noves Oportunitats ja s'instal·li a la Providència i a partir del 2024 arribi a atendre 140 joves a l'any. En declaracions a Ràdio Olot, el director de Noima aclareix que La Fageda no fa política i que la llei prohibeix utilitzar la Providència per altres usos que no sigui el social.
El talent es reparteix d'una manera equitativa, però en canvi les oportunitats, per desgràcia, no es reparteixen d'una manera equitativa. Noima el que vol és reduir aquesta desigualtat que hi ha respecte a les oportunitats i que tots els joves que hi ha a la comarca tinguin les oportunitats per desenvolupar un itinerari que ha de permetre la seva integració plena en el territori i ser feliços.
S'espera que a partir del 2023 Noima pugui obrir portes a la Providència i el 2024 arribar al 100% del projecte, donant atenció a 140 joves anuals amb itineraris personalitzats de fins a 3 anys. Serà el nostre tema de capçalera d'avui. És divendres, el dia es diu 28 de gener del 22. L'atur és protagonista avui. La Garrotxa millora les dades d'atur d'abans de la pandèmia.
El 2021 es va tancar amb un 7% d'atur a la comarca, mig punt per sota de la xifra que hi havia el 2019. Això situa la Garrotxa en un moment dolç pel que fa a l'ocupació. Durant el 2021 es van registrar gairebé 11.000 contractes més que el 2020 i també va disminuir la contractació temporal.
La regidora d'Empresa d'Olot és la Gemma Canalies.
Creiem que això acaba de consolidar una clara reducció de l'atur a la comarca i sobretot a Olot. I fet que també aquesta xifra acaba posicionant el municipi al capdavant de les poblacions de més de 35.000 habitants on s'ha incrementat més l'ocupació de la primavera l'any 2020. Per això en aquest cas també podem valorar que realment les dades han estat molt positives. Moltíssimes persones ja veieu que s'han pogut incorporar al món laboral i aquestes xifres realment ens parlen de que estem en uns moments bons.
Per cert, que les comarques gironines han creat 20.600 llocs de treball durant el 2021 i tanquen l'any amb una taxa d'atur de l'11,22%. Els Mossos d'Esquadra han detingut un camioner de 56 anys i n'investiguen un altre per ocasionar l'accident de l'AP-7 a Agullana, a l'Alt Empordà, on aquest dimecres al vespre va morir una persona. Segons la investigació, els dos conductors van aturar els seus tràilers per continuar una discussió de trànsit que havien començat mentre conduïen per l'autopista i ho van fer ocupant part d'un carril. Mentre discutien, un d'ells va agafar unes tisores i va ferir l'altre a la zona abdominal. A causa de l'ocupació de la via, un turisme va topar i un tercer camió el va encalçar. El conductor del cotxe va morir com a conseqüència de l'accident. Els camioners encara no se'ls ha pogut prendre declaració, segons Andreu González, inspector dels Mossos i cap de la divisió de trànsit.
Encara no s'ha agafat declaració amb els dos conductors, hi ha un d'ells que està hospitalitzat, que estava greu, però sí que sembla que, pues això, que venien tots dos pues, amb una conducció bastant imprudent, perquè ja venien discutint-se. Sembla que hi ha, per molta campanya, per molta conscienciació, per molt que es parli de determinats temes, encara hi ha conductors pues, que no són ni curosos ni respectuosos en la vida de les altres persones, perquè ja no tenen ni cura ni respecte ni per la seva ni per la vida dels altres.
Recordeu que a la Garrotxa s'ha hagut de fer pagar per veure espectacles naturals com, per exemple, els gorgs a l'estiu? Doncs això també passa a l'hivern i en concret s'hi han trobat a la comarca del Ripollès, a Can de Bànol. L'espectacle de gel al torrent de la Cabana amb la caiguda de l'aigua completament congelada ha atret l'atenció de centenars de visitants.
Al cap de setmana hi van passar 700 persones i els aparcaments del polígon Niubó i la Font del Carol van quedar saturats fins al punt que els vehicles van acabar aparcant als vorals de la carretera i al camí d'Estiula. Dolors Costa, alcaldessa de Can de Bànol.
Bé, doncs ens preocupa la massificació de gent, ens preocupa el descontrol, el caos i sobretot la seguretat de les persones. També l'impacte paisatgístic d'aquesta massificació causa amb aquest medi ambient tan bonic que tenim. No?
A partir de demà dissabte s'haurà de pagar una ecotaxa de 5 euros durant els caps de setmana. Anem al teatre. Arriba una de les cites importants de l'agenda teatral d'Olot.
Aquest dissabte el Teatre Principal acollirà La filla del mar. La Barney Teatre i Focus interpreten l'obra escrita per Àngel Guimerà l'any 1899. En aquesta ocasió es barreja el teatre clàssic amb el musical.
El director artístic i intèrpret de La filla del mar és en Marc Sambola.
El 2019 vam liar uns quants actors perquè féssim, perquè aixequéssim l'oca. Vam posar la música i Focus i el Grec Festival van apostar per nosaltres i vam arribar al Grec del 2021 i ara estem fent la gira, que estem molt contents. Per tant, ha estat un viatge fantàstic. La filla del mar, el que té, el que ens agrada, és l'actualització, el punt aquest que la persona que és diferent i que arriba en una comunitat, tothom l'acull, no hi ha cap problema, excepte en el moment on toquen alguna cosa molt nostra.
I també anirem cap a la Vall de Bianya perquè allà es recuperen la Fira del Farro. Serà aquest cap de setmana.
Després de 2 anys sense celebrar-se al municipi, la tornarà a impulsar amb un format adaptat a la pandèmia. Tindrà lloc el diumenge 6 de febrer i s'han eliminat les activitats que es feien durant el dissabte. Hi haurà mostra d'oficis, mercat artesanal, ballada de sardanes i passejades amb burro. També s'entregarà el títol honorífic de padrí i padrina de la fira.
Ho explica un dels coordinadors de la mostra, en David Darné.
Decidit tirar endavant la 15a edició i ho hem fet suprimint també una mica les activitats que fèiem el dissabte, que potser eren les activitats més difícils de portar a terme per tot el tema de la pandèmia. El que era la xerrada a l'Ajuntament, el sopar, tot era molt complicat d'organitzar i tot i que a finals d'octubre, quan vam començar a preparar l'edició, pensàvem que ho podríem portar, l'actualitat ens marca que això no podem fer-ho i que hem de ser prudents, però alhora també hem de celebrar la fira i ens hem centrat només en les activitats del diumenge.
I en esports, duel d'altura entre l'Olot i el Manresa. Aquest diumenge s'enfronten els dos equips en millor estat de forma del grup 5è de la Tercera Federació.
Els olotins primers i els del Bages segons arriben després d'encadenar una sèrie de partits sense perdre. Els d'Albert Carbó comptaran amb la novetat del recent nouvingut Aymar Moratalla i amb la baixa d'Enric Vallès positiu per Covid.
Albert Carbó espera un rival que els exigirà molt.
Serà un partit molt exigent, un rival que competeix al límit, que et fa portar a mostrar la teva millor versió i així doncs és l'Olot que volem veure aquest cap de setmana. Tothom és conscient si mira la classificació que ara és un rival a batre perquè es troba en la segona posició, però bueno, és el que dic, són 3 punts, tampoc no ens hem de posar nerviosos, queden 14 partits en joc, que són molts, i bé, sí que és veritat doncs, que ara ens trobem dos equips que arriben amb molt bona línia, molt bona dinàmica i segur doncs, que serà un partit molt disputat i molt maco de jugar.
I que podreu seguir en directe a Ràdio Olot. Es disputarà aquest diumenge a 4:45 de la tarda des de les 4 en directe aquí, als 98.1 i també a radioolot.cat.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Anem al trànsit. Policia Municipal d'Olot, endavant, bon dia.
Bon dia, des de la Policia Municipal. Per avui, en relació a afectacions viàries, tenim com a carrers tallats el carrer Sant Tomàs de 7 a 19 hores. Trobaran reserves d'estacionament als carrers Giu Pasqual, carrer Sant Bernat, carrer Bisbe Serra i la Ronda Paraires. De moment, per ara, això és tot. Que tinguin un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monaver, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
I les temperatures, Neus, continuem amb la franja negativa arreu de les comarques de Girona, pràcticament, no?
Sí, fa fred, passen baixos i el temps, de moment, sembla que no pensa variar gaire. Tenim 2 graus negatius a Olot, 3 sota 0 a Girona, 4 de negatius a la Vall d'en Bas, a Mieres, a Ripoll i a Vic, en tenen 7 sota 0. A Das, 0 a Castellfollit de la Roca, Santa Pau i Sant Feliu de Pallerols. Es dona avui aquelles paradoxes que passen a vegades, que tenim un grau a Figueres i un grau a Vall de Núria. I 2 a Anglès i a Banyoles.
Aquesta inversió tèrmica tan típica de l'anticicló que resisteix a marxar, Dani.
El pronòstic del temps es torna a fer repetitiu. És una mica avorrit, és una mica monòton, però cada dia és el mateix. I estem mirant mapes i això va per llarg, perquè el que queda setmana seguim amb l'anticicló i la setmana que ve també ens plantaríem ben bé cap al 3-4 de febrer encara amb aquest anticicló, amb petites novetats. Per exemple, diumenge podria baixar la temperatura i la setmana que ve, cap a dilluns dimarts, podria pujar de forma notable. Amb humitat, rosada, hi haurà gebrada, hi haurà blancor i no descartem boirina, algun banc de boira. Aquesta boira més probable cap a la costa i al prelitoral, també cap al nord d'Osona. Per tant, un dia de sol, no canvia res, la temperatura freda o molt freda de matinada, novament en algunes valls es pot baixar del 5 sota 0, cap a la Cerdanya, doncs 7, 8, fregals 10 sota 0, i portem així exactament doncs, 16 dies de fortes glaçades i d'aquest anticicló que ens porta molt sol i molts dies ja sense pluja ni nevades. Ja diem que això va per llarg, perquè bé, doncs si el temps avui serà molt estable, també ho farà dissabte i diumenge, i amb aquest ambient contrastat de nits molt fredes i de dies agradables.
Peixos is ma dum durum durum, peixos is ma dum durum durum, peixos is ma dum durum durum, qualitat.
Peix fresc i marís per a tota la família a Peixos Isma. I cada dia a partir de les 7 de la tarda et portem directament el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7 d'Olot. Telèfon 972 03 91 52.
Peixos Isma, dum durum durum, qualitat. Peixos Isma.
Entrem en matèria. L'escola Noima comença el camí cap a la igualtat d'oportunitats per als joves de la Garrotxa. La Fundació La Fageda ja ha posat en marxa aquest projecte en un local del carrer Proa d'Olot amb una vintena d'alumnes i una aula d'alfabetització.
S'espera que l'any que ve l'escola de noves oportunitats ja s'instal·li a la Providència i a partir del 2024 arribi a atendre 140 joves a l'any. En declaracions a Ràdio Olot, el director de Noima aclareix que La Fageda no fa política i que la llei prohibeix utilitzar la Providència per altres usos que no sigui el social.
Informa Pau Masó.
El talent es reparteix d'una manera equitativa, però en canvi les oportunitats, per desgràcia, no es reparteixen d'una manera equitativa. Noima el que vol és reduir aquesta desigualtat que hi ha respecte a les oportunitats i que tots els joves que hi ha a la comarca tinguin les oportunitats per desenvolupar un itinerari que ha de permetre la seva integració plena en el territori i ser feliços.
És la veu de Lluís Mas, educador social i director de Noima, l'escola de noves oportunitats que ha engegat motors aquest gener a Olot. El projecte neix d'una necessitat que va posar en evidència l'Ajuntament i que la Fundació La Fageda va recollir. Cada vegada són més els joves que deixen el sistema educatiu.
Això ve donat perquè el sistema que tenim a Catalunya i a l'estat espanyol és un sistema molt rígid. Al marge de les escoles, tot i que cada vegada hi ha més innovació, és bastant poc, hi ha molt poc marge d'actuació. Per tant, és el jove el que s'ha d'adaptar a aquest sistema. No és el sistema que s'adapta al jove. Bueno, doncs el que ens passa és que hi ha molts joves que en aquest sistema tan rígid no hi troben el seu itinerari, no s'hi acaben d'adaptar.
Segons les últimes dades del Pla Comarcal de Joventut, el 2020, el 13% dels joves de la Garrotxa no acreditaven l'ESO. Aquesta dada s'ha gairebé triplicat des del 2014. Davant aquesta situació, Noima busca oferir itineraris adaptats a les necessitats dels joves. Actualment ja s'ha posat un primer recurs en marxa, una aula d'alfabetització situada al carrer Proa, que acull una vintena de joves i que, com la resta de recursos de Noima, pretén vincular-se amb la resta d'actors educatius del territori.
Joves que arriben a l'escola d'alfabetització però que no tenen el perfil o l'edat per integrar-se, perquè l'escola d'ús està pensat per un perfil determinat, puguin venir a l'alfabetització. Però passat un període on ja han desenvolupat un primer aprenentatge, puguin després derivar-se, per exemple, a tenir el graduat escolar dintre de l'escola d'adults. Aquest seria un exemple bo de com treballem conjuntament amb el territori, on nosaltres desenvolupem un itinerari que a dia d'avui difícilment els joves poden trobar resposta, però que després s'integra en la xarxa de recursos que hi ha en el territori.
De fet, en les dues primeres setmanes de funcionament, l'aula d'alfabetització de Noima ha permès doblar les hores d'atenció que tenien fins ara els joves. Durant el febrer s'espera que el nombre d'alumnes augmenti fins als 30 i que en un any l'escola es pugui traslladar a la Providència, un edifici que l'Ajuntament ha donat a la Fundació La Fageda enmig de polèmica. Aquí Mas recorda que les fundacions no tenen ànim de lucre i que La Fageda mai podrà utilitzar l'immoble per altres usos que no sigui per aquells que corresponen a la seva missió.
La Fageda ens dediquem a la política, ens dediquem a treballar per les persones del territori amb més necessitats i nosaltres estem en aquest àmbit. Aleshores, nosaltres a nivell tècnic, doncs aquí nosaltres estem en el debat. Entenc que hi ha altres debats que són més polítics, que l'han de desenvolupar altres persones que no som nosaltres. En l'àmbit tècnic doncs tenim les discussions que puguem tenir i que estem encantats de sentar-nos amb tota aquella gent que vulgui a parlar sobre el projecte, sobre les accions, la política de sembla dels polítics.
S'espera que a partir de 2023 Noima pugui obrir portes a la Providència i el 2024 arribar al 100% del projecte, donant atenció a 140 joves anuals amb itineraris personalitzats de fins a 3 anys. Passat aquest temps, es preveu que el jove hagi pogut tornar al sistema educatiu o s'hagi insertat al mercat de treball. Ara Noima arrenca amb un finançament públic de l'Ajuntament d'Olot i també privat per fer front als 2 milions d'euros que costarà rehabilitar la Providència. El dia a dia del projecte, però, es finança serà a través de donacions privades i subvencions públiques d'organismes com el SOC. També es vol aconseguir que la nova escola entri dins la llei de formació professional per tenir un finançament regular i no haver de dependre de les subvencions periòdiques. Amb la d'Olot, a Catalunya hi haurà una desena d'escoles de noves oportunitats i a l'estat espanyol ja són una vuitantena.
No deixem encara les qüestions educatives, ara anem fins a Platja d'Aro per dos motius. El primer, perquè impulsa un protocol pioner a Catalunya per prevenir i combatre l'assetjament a infants i adolescents. Parteix de la premissa que si algú pateix bullying, no només serà a les aules o al pati.
Per això es fa un treball transversal amb escoles, institut i activitats extraescolars i de lleure per crear xarxa i que tothom sàpiga com actuar en cas que saltin les alarmes. El protocol interpel·la directament els infants i adolescents, es fan tallers i xerrades amb ells i, sobretot, posa el focus en l'educació i l'atenció emocional. La cap de l'àrea d'atenció a les persones és Anna Vinyes.
Però el que ens és més útil és que els educadors, monitors, estan molt a prop, professors estan molt a prop dels nanos i, per tant, ens permet detectar el dia a dia amb les activitats, amb els espais informals, amb tot allò que anem compartint amb els nanos. A través del vincle, els educadors i mestres poden detectar molt més. I això m'ha incidit molt aplicant aquest model que et deia abans, de relació i vincle.
Per cert que Educació mantindrà la jornada continuada a les 3 escoles infantils i de primària de Platja d'Aro durant el curs vinent.
El seu horari lectiu es mantindrà de les 9 del matí a les 2 de la tarda. La jornada continuada, recordem que va començar fa 10 anys com a prova pilot i s'ha anat renovant curs a curs. L'alcalde explica que el departament ja els ha deixat clar que el municipi és una excepció, tenint en compte, entre d'altres, que l'horari té el suport majoritari dels centres i les famílies i que l'Ajuntament hi ha contribuït amb les extraescolars. Volen mantenir l'horari de manera indefinida perquè, segons ells, és un model educatiu i de vida.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Avui també és notícia a l'atur. La Garrotxa millora les dades d'atur d'abans de la pandèmia. El 2021 es va tancar amb un 7% d'atur a la comarca, mig punt per sota de la xifra que hi havia el 2019. Això situa la Garrotxa en un moment dolç pel que fa a l'ocupació. Durant el 2021 es van registrar gairebé 11.000 contractes més que el 2020 i també va disminuir la contractació temporal, Pau.
La Garrotxa entra el 2022 millor del que va entrar en la pandèmia pel que fa a la matèria laboral. La comarca ha tancat l'any 2021 amb un percentatge d'atur millor del que hi havia abans que aparegués la Covid. Al març del 2020 l'atur se situava al 7,5% i aquest passat desembre la dada es troba mig punt per sota, al 7,04%. Pel que fa a persones aturades, ara n'hi ha 133 menys de les que hi havia al febrer del 2020. La regidora d'Empresa d'Olot, Gemma Canalies, valora d'aquesta manera les bones xifres que té la Garrotxa.
Creiem que això acaba de consolidar una clara reducció de l'atur a la comarca i sobretot a Olot. pilot, i fet que també aquesta xifra acaba posicionant el municipi al capdavant de les poblacions de més de 35.000 habitants, on s'ha incrementat més l'ocupació de la primavera l'any 2020. Per això, en aquest cas, també podem valorar que realment les dades han estat molt positives. Moltíssimes persones, ja veieu, que s'han pogut incorporar al món laboral, i aquestes xifres realment ens parlen de que estem en uns moments bons en relació a l'ocupació.
Pel que fa a la contractació, el 2021 ha tancat amb un total de 30.911 contractes signats, una xifra un 50% més alta que el 2020 i un 41% més elevada respecte al 2019. A més, la tipologia de contractes ha millorat. A hores d'ara, els contractes temporals representen el 75% del total, mentre que el 2020 significaven el 87% i el 2019 el 82%. La responsable de l'àrea d'ocupació de Dinàmic, Mariona Manyà, explica que la recuperació del sector serveis durant el 2021 ha estat clau per obtenir bones dades d'ocupació.
Serveis ha tornat a remuntar. Indústria, com sabem, aquí a la comarca no va ser especialment, evidentment van patir també de conseqüències arran de la pandèmia, però és veritat que no vam ser de les comarques que més vam notar, sobretot al dins del sector alimentari, etc. Però jo diria que la tendència torna, no, als inicis, és a dir, al moment prepandèmic, perquè ens entenguem. No, aquí sí que no hem vist massa. Sí que és veritat que, per exemple, doncs en l'entorn educatiu, en l'entorn sanitari, continua havent-hi una mica més de demanda que el que seria el 2019, però no hem notat massa canvis al respecte.
Durant el 2020 i part del 2021, el sector serveis va experimentar fins i tot una fugida de professionals cap al sector industrial. Aquest 2021, el tercer sector s'ha recuperat i, en part, ha estat gràcies a un estiu i una tardor amb bona facturació al turisme i l'hostaleria de la Garrotxa.
Són dades de la Garrotxa, però a les comarques gironines la situació no és pitjor. Han creat 20.600 llocs de treball durant el 2021 i tanquen l'any amb una taxa d'atur de l'11,22%. Segons recull l'enquesta de població activa, el 21 ha estat un any de certa recuperació després de la sotragada de la pandèmia en el mercat laboral.
Tots els sectors, exceptuant l'agricultura, guanyen treballadors, en especial el terciari, dins el qual hi ha el comerç i l'hostaleria. Això sí, durant el quart trimestre l'economia gironina s'ha frenat i ha tornat a destruir ocupació. L'arribada de la variant Omicron, lligada a la intensificació de certes restriccions i els confinaments, s'ha deixat notar. A finals d'any, la demarcació, hi havia 45.000 desocupats que buscaven feina.
I Maxi Rica s'ha convertit aquest dijous en el nou secretari d'UGT a les comarques gironines en substitució de Xavier Casas, que abandona el càrrec després de més de 6 anys. L'elecció s'ha produït en el marc d'un comitè intercomarcal a Girona, on Ric ha estat l'únic candidat i ha obtingut el 96,2% dels vots.
El repte del turisme, per anar cap a un model de turisme diferent, no retornar a les velles formes de fer, que creiem que és un model que està exhaurit, que no potencia les persones ni dona treball de qualitat, que no és defensor de l'entorn, del medi, ni és distribuïdor de la renta que es genera, de la riquesa que es genera dintre de la població. Volem anar cap a un altre model, i nosaltres en això ja som propositius per portar la llei, un sistema de una llei de turisme que pugui abastar també tot això, com va sortir a les Balears fa poc, em sembla.
Són només alguns dels reptes que es marca el nou responsable de la UGT a les comarques gironines. Tant ell mateix com el seu predecessor l'han definit com un sindicalista de peu i amb una gran consciència de classe.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, TuneIn, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Més qüestions de l'actualitat d'aquest matí a les comarques gironines. En successos, els Mossos d'Esquadra han detingut un camioner de 56 anys i n'investiguen un altre per ocasionar l'accident de l'AP-7 a Agullana, a l'Alt Empordà, on aquest dimecres al vespre va morir una persona. Segons la investigació, els dos conductors van aturar els seus tràilers per continuar una discussió de trànsit que havien començat mentre conduïen per l'autopista i ho van fer ocupant part d'un carril.
Mentre discutien, un d'ells va agafar unes tisores i va ferir l'altre a la zona abdominal. A causa de l'ocupació de la via, un turisme va topar i un tercer camió el van calçar. El conductor del cotxe va morir com a conseqüència de l'accident. Els camioners encara no se'ls ha pogut prendre declaració, segons Andreu González, l'inspector dels Mossos i cap de la divisió de trànsit.
Encara no s'ha agafat declaració amb els dos conductors. Hi ha un d'ells que està hospitalitzat, que estava greu, però sí que sembla que, pues això, que venien tots dos pues, amb una conducció bastant imprudent, perquè ja venien discutint-se. Sembla que hi ha, per molta campanya, per molta conscienciació, per molt que es parli de determinats temes, encara hi ha conductors pues, que no són ni curosos ni respectuosos en la vida de les altres persones, perquè ja no tenen ni cura ni respecte ni per la seva ni per la vida dels altres.
D'altra banda, els Mossos d'Esquadra busquen un veí de Torroella de Montgrí desaparegut des de fa 5 dies. El 22 de gener va sortir de casa seva en pijama, no era de fet el primer cop que ho feia, i va dir que tornaria al cap de poca estona.
El desaparegut es diu Xavi, és de complexió normal, té els ulls marrons i el cabell curt i canós. Els Mossos d'Esquadra han difós una fotografia seva per les xarxes demanant ajuda per intentar localitzar-lo. El noi fa 1,80 m d'alçada i pesa uns 85 quilos. Un familiar en va denunciar la desaparició aquest dimarts i des d'aleshores la policia intenta trobar-lo.
Marxem ara cap a la comarca del Ripollès perquè l'espectacle de gel al torrent de la cabana Can de Bànol, amb la caiguda de l'aigua completament congelada, ha atret l'atenció de centenars de visitants.
Al cap de setmana hi van passar 700 persones i els aparcaments del polígon Niubó i la Font del Querol van quedar saturats fins al punt que els vehicles van acabar aparcant als vorals de la carretera i al camí d'Estiula. Dolors Costa és l'alcaldessa de Cap de Bànol.
Bé, doncs ens preocupa la massificació de gent, ens preocupa el descontrol, el caos i sobretot la seguretat de les persones. També l'impacte paisatgístic d'aquesta massificació causa amb aquest medi ambient tan bonic que tenim, no?
És per això que l'Ajuntament ha decidit recuperar el dispositiu de control que aplicava l'estiu i Setmana Santa i tornarà a fer pagar per accedir-hi. A partir de demà dissabte s'haurà de pagar una ecotaxa de 5 euros durant els caps de setmana. A més, es limitarà l'aforament a 300 persones per dia. Són mesures enteses per alguns visitants.
No, jo ho trobo bastant bé, perquè aquí la massificació es havia desmadrat a l'estiu i la gent pujava per la pista amunt i tot és que era un caos de gent i gossos i canalla i crits i cotxes. Jo crec que està bé.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillam és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillam gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillam estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillam.com.
Anem a teatre. Arriba una de les cites importants de l'agenda teatral d'Olot. Aquest dissabte el Teatre Principal acollirà La filla del mar.
La Barney Teatre i Focus interpreta l'obra escrita per Àngel Guimerà l'any 1899. En aquesta ocasió es barreja el teatre clàssic amb el musical.
La filla del mar d'Àngel Guimerà transcendeix el seu temps i esdevé una de les peces més memorables de la literatura dramàtica catalana. Una història que parla de la discriminació i la resistència de les comunitats a incorporar la diferència. Permet al públic qüestionar-se el paper dels instints en el comportament humà i també les seves contradiccions al voltant de conceptes com la identitat, la diferència i la pertinença. No es tracta d'un musical convencional ni tampoc d'una obra de text, ja que es fusionen els gèneres per facilitar el seguiment de la història. El director artístic i intèrpret de La filla del mar és Marc Sembola.
El 2019 vam liar uns quants actors perquè aixequéssim l'oca. Vam posar la música i Focus i el Grec Festival van apostar per nosaltres i vam arribar al Grec del 2021. I ara estem fent la gira, que estem molt contents. Per tant, ha estat un viatge fantàstic. La filla del mar, el que té, el que ens agrada, és l'actualització, el punt aquest que la persona que és diferent i que arriba a una comunitat tothom l'acull, no hi ha cap problema, excepte en el moment on toquen alguna cosa molt nostra.
Des de la companyia remarquen que busquen aquell punt diferencial a l'hora d'interpretar un clàssic. Així mateix, a través d'un llenguatge corporal més proper al teatre dansa, la companyia busca un viatge de gairebé 2 hores amb música, interpretació, al detall. Sembola remarca que cerquen el punt on es qüestionen la continuació de l'obra.
És una proposta per desdibuixar els marges que hi ha entre la música cantada i la part de text. Això volia dir que la manera de treballar que vam tenir amb el Jaume Vinyes, que és el dramaturg, era que simplement el que fèiem era agafar escenes que pensaven que podien ser cançons i les transformaven en monòlegs o en diàlegs a dos, però no utilitzàvem el caràcter aquí va una cançó, anem a fer una lletra per aquesta cançó. Així el que ens va passar és que tenim peces musicals que entren de diàlegs i quasi no ens adonem com entren.
La filla del mar es podrà veure aquest dissabte al Teatre Principal d'Olot a partir de les 7 de la tarda. Les entrades es poden adquirir a través del web Olot Cultura i els preus van dels 7 als 25 euros.
Anem cap a la Vall de Bianya perquè recuperen la Fira del Ferro aquest proper cap de setmana. Després de 2 anys sense celebrar-se, el municipi la tornarà a impulsar amb un format adaptat a la pandèmia.
Tindrà lloc el diumenge 6 de febrer i s'han eliminat les activitats que es feien durant el dissabte. Hi haurà mostra d'oficis, mercat artesanal, ballada de sardanes i passejades amb burro. També s'entregarà el títol honorífic de padrí i padrina de la fira.
Aquest 2022, el coronavirus no evitarà que la Fira del Ferro bufi les 15 espelmes. Una de les cites més importants de la Vall de Bianya celebra 15 anys de vida i ho fa amb un format adaptat a la pandèmia. Ho explica un dels coordinadors de la Fira, David Darner.
Hem decidit tirar endavant la 15a edició i ho hem fet suprimint també una mica les activitats que fèiem el dissabte, que potser eren les activitats més difícils de portar a terme per tot el tema de la pandèmia. El que era la xerrada a l'Ajuntament, el sopar, tot era molt complicat d'organitzar i tot i que a finals d'octubre, quan vam començar a preparar l'edició, pensàvem que ho podríem portar, l'actualitat ens marca que això no podem fer-ho i que hem de ser prudents, però alhora també hem de celebrar la fira i ens hem centrat només en les activitats del diumenge.
Sense la jornada de dissabte, les activitats començaran el diumenge des de les 10 del matí fins a les 2 del migdia. Aquest any el certamen s'ubicarà a la zona esportiva on hi haurà més espai. Darner explica que precisament és on va començar a celebrar-se la Fira del Ferro.
Aquest any podríem dir que tornem una mica als orígens perquè la primera edició de la fira es va celebrar a la zona esportiva de l'Hostal Nou i aquest any serà també l'emplaçament de la fira. Hi haurà una exposició d'antics oficis com ja veníem fent totes les últimes edicions, feta per veïns d'aquí del municipi, que agrada molt i també la gent recupera una mica aquests antics oficis i aquestes exhibicions on tothom li agrada participar. També tindrem les parades, els firaires, gairebé una quarantena de firaires estaran a la zona esportiva amb les seves parades, amb els seus productes, on la gent podrà comprar, degustar, voltar, passejar i sobretot gaudir d'una bona matinada a la Vall de Bianya.
Durant la Fira del Ferro també hi haurà passejades amb burro i balls de sardanes. Aquest 2022 també se celebrarà la 6a edició del títol honorífic del padrí i la padrina de la Fira, un reconeixement que s'entrega a 2 veïns del poble per la seva tasca destacada. La Fira del Ferro se celebrarà d'aquí a una setmana, el diumenge 6 de febrer. Aquest 2022 també es comptarà amb la Fira del Fesol de Santa Pau, que serà més tard, el 27 de març, però no hi haurà la Fira del Fesol de Batet. L'organització de l'última de les 3 Fs ha decidit esperar el 2023.
Opticàlia, no només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticàlia, a la plaça Clarà 12 d'Olot.
Duel d'altura entre Olot i Manresa. Aquest diumenge s'enfronten els dos equips en millor estat de forma del grup cinquè de la tercera federació.
Els olotins primers i els del Bages segons arriben després d'encadenar una sèrie de partits sense perdre. Els d'Albert Carbó comptaran amb la novetat del recent nouvingut Aymar Moratalla i amb la baixa d'Enric Vallès positiu per coronavirus.
Ens ho explica en Roger Isern.
Torna el futbol a l'estadi municipal i torna a la Unió Esportiva Olot. Després de que el coronavirus obligués a ajornar el derbi gironí davant el Figueres, els olotins tornen als terrenys de joc. I ho fan ni més ni menys que rebent el seu màxim perseguidor a la taula, el Manresa. El conjunt entrenat per Ferran Costa arriba a la capital de la Garrotxa després de 15 partits consecutius sense perdre. L'única derrota dels manresans va ser a la primera volta davant l'Olot per 0-3. L'entrenador de la Unió Esportiva Olot, Albert Carbó, espera un rival que els exigirà molt.
Serà un partit molt exigent, un rival que competeix al límit, que et fa portar a mostrar la teva millor versió, i així doncs és l'Olot que volem veure aquest cap de setmana. Tothom és conscient, si mira la classificació, que ara és un rival a batre, perquè es troba en la segona posició, però bueno, és el que dic, són 3 punts, tampoc no ens hem de posar nerviosos, queden 14 partits en joc, que són molts, i bé, sí que és veritat doncs, que ara ens trobem dos equips que arriben amb molt bona línia, molt bona dinàmica, i segur doncs, que serà un partit molt disputat i molt maco de jugar.
L'Olot arriba al partit com a millor atac de la Lliga i el Manresa com a millor defensa, havent encaixat 12 gols en 19 partits. Una dada que recorda l'últim partit dels olotins, quan van guanyar el Vilafranca per 5-1, quan els vilafranquins arribaven com a millor defensa a l'estadi municipal. Carbó diu que el secret davant aquests partits és exigir-te al màxim durant tota la temporada.
Sempre que actuem com a local o com a visitant podem dir que serà un partit un punt diferent. Al final, quan arribem a Manresa, vam anar en un terreny de joc on no estaven les millors condicions, ara han canviat la gespa i ho fa que sigui un escenari completament diferent, però bé, juguem com a locals, juguem davant d'un equip on mires individualment les incorporacions que ha fet en aquest mercat d'estiu i d'hivern, doncs s'ha reforçat com a plantilla potent de tercera divisió. El nostre secret és que afrontem cada partit amb la màxima exigència. Juguem contra el segon, juguem contra els darrers classificats.
Tots aquests al·licients conviden a una gran entrada de públic aquest diumenge a l'estadi. Carbó fa una crida.
Ja la motivació ja ve per si sola, perquè juguem contra un rival que porta 4 victòries seguides. Nosaltres en portem 5, volem allargar aquesta dinàmica. Intentarem donar el màxim, i més jugant com a locals, on esperem retrobar-nos una bona versió com la que vam viure a Vilafranca, una afluència encara més gran de públic ens ajudi a emportar-nos aquesta victòria, i tant de bo doncs, que puguem donar una alegria diumenge.
L'Olot tindrà la baixa ja coneguda de Blázquez i la d'Enric Vallès, positiu per coronavirus. La resta de plantilla, amb la novetat d'Aymar Moratalla, està a disposició del tècnic empordanès. L'Olot Manresa es disputarà aquest diumenge a 4:45 de la tarda, des de les 4 en directe a Ràdio Olot.
Opticàlia, no només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticàlia, a la plaça Clarà 12 d'Olot.